Acceptem aquelles hores plàcides i intempestives, com ens agrada dir els caps de setmana, en què sembla que tot és possible i tot és factible, fins i tot dels diumenges al matí, quarts de vuit, en què ens acostem a un carrer empedrat d'una ciutat desconeguda del nostre país per retrobar-nos un cop més com cada setmana amb una persiana que s'aixeca i ens desvela les sorpreses que hi ha al seu interior, d'aquest bazar de les sorpreses regentat, com sempre, per l'Albert Beurlegui. Què tal, Albert? Bon dia.
Bon dia, com estàs, Xavi?
Avui amb un horari un pèl
avançat, sí.
Un pèl avançat, perquè d'aquí una estoneta, avui, que farem un recordatori bastant especial de l'efemèride que avui ens marca la jornada. Avui és dia 1 d'abril i això vol dir que fa ja 6 mesos del referèndum de l'1 d'octubre. Avui fa mig any que es va produir tota la sèrie d'esdeveniments increïbles d'aquell dia. Avui intentarem reflexionar-hi al voltant d'una pila de veus. Per tant, vagi per aquí que els darrers minuts, abans de les 8 del matí, recordarem algunes de les coses que ja succeïen aquella matinada de l'1 d'octubre.
Fa tot just fa 6 mesos.
Que recordo que RAC1 va fer una programació especial de, no sé si van ser 72 hores continuades. No la mateixa persona, va haver-hi relleus.
Bueno, gairebé, no, entre tu i el Basté, escolta, no, teníeu la tauleta de nit i ell ja ha posat al costat de l'estudi, Vull dir que no sé què dius.
El tot som un aplicat a la seva màxima.
I
per tant, recordarem algunes coses que ja succeïen aquella matinada abans que arribessin les urnes i obrissin els col·legis electorals. Bé, en tot cas, això ho recordarem d'aquí una estoneta. Uh-huh. Avui no has portat les claus.
No, avui no he portat les claus perquè, si et sembla, avui anirem a fer una excursioneta per la muntanya.
Ah, bé, em sembla bé.
I em permetràs que em posi una mica cursi avui. M'ho permets?
D'acord.
Mira, avui ens avançarem al qualificatiu, bàsicament per evitar crítiques posteriors, però tal com han anat aquests darrers dies, no només evidentment a nivell polític, però també a nivell meteorològic, possiblement no ens hem adonat que ja ha arribat la primavera. Mm-hmm. I d'aquí l'apel·latiu cursi per avançar-me a les crítiques.
Hi ha hagut una mica de tot, perquè l'inici de la primavera va ser amb neu.
Sí, i ara, molta pluja i fred.
I fa uns dies ja va començar la calor.
Ja sé que resulta tot plegat molt vist, gairebé banal, però una de les maneres de combatre precisament la rutina de les nostres vides, o la sensació que ens pot assaltar quan la nostra existència és una successió de dies repetits i amb poques variacions, és redescobrir allò que de petits ens fascinava.
I descobrir que encara et fascina, segurament.
Això mateix. O fer l'esforç de perquè, com a mínim hauríem d'intentar-ho, no? Perquè una de les coses que segurament vam aprendre de ben petits era el cicle vital. Quan encara no existia el Rei León, per entendre's, vull dir, jo parlo...
No era el cicle sin fin.
No, no era això, Era la idea de que la vida no deixa de ser, doncs, una roda en perpetu moviment, que comença amb una estació, de la que tothom en diu pestes. És curiós,
No.
Sí, home, sí.
La primavera?
Sí. Ara la gent diu que si les al·lèrgies, que
sí,
si els cucs de no sé què, que si les processionàries... Home, és curiós, Qualsevol aspecte de la vida, sigui quin sigui, sempre hi haurà el que et destaqui les coses més negatives.
És criticable tot. Em sembla molt bé, però jo et diria que no, jo no trobo que hi hagi tanta gent que odiï la primavera com, per exemple, la gent que odia l'estiu. Hi ha gent que el torna boig en positiu i gent que l'odia. Però la primavera trobo que encara...
Sí,
encara gaudeix.
Mira, celebro que tinguis aquesta bona impressió, però és que és que me n'adono que darrerament sempre hi ha qui troba la vessant més negativa de les coses, És com aquella frase de no hi ha res perfecte. Evidentment que hi ha coses perfectes.
Ah, sí?
Vértigo de Hitchcock és perfecte. La 40 de Mozart és perfecta. A veure, hi ha moltes coses perfectes en aquesta vida.
I la teva emprenyada també és
perfecta. I la meva emprenyada també és perfecta. Bé, doncs sí.
Avui... Perquè tu ets de primavera o...?
Mira, jo abans era només de tardor. Jo abans era de tardor i d'hivern, que és quan hi ha les capes i mocadors grans, quan hi ha els barrets, quan hi ha la sobrietat en el vestir. Però ara sóc de totes les estacions, tu. Jo em sembla que totes les estacions...
Estàs mimocint avui,
Sí,
què et passa?
Estic molt cursi, tu deia. Per tant, escolta, avui, si et sembla, dedicarem el Bazar de les Sorpreses número 73 a la P. La P de primavera. I si em permets, com que evidentment pots suposar que és una estació que ha sigut la inspiració de moltíssims artistes de tota mena, totes les peces que acompanyaran la secció d'avui seran peces relacionades amb la primavera.
D'acord.
I començarem amb la famosíssima cançó Sense paraules de Felix Mendelssohn. Bé, primavera, bé, evidentment, del llatí, vol dir primovere, és a dir, el primer estiu. És a dir, en castellà la cosa es veu, clar, el primer verano, no? Primover, el primer estiu, perquè definia, evidentment, el període de l'any en què precedia a les calors de l'estiu. Si haguéssim d'anomenar les estacions correctament, potser hauríem de començar per l'hivern, perquè, cronològicament, comencem l'any, estem en l'hivern. Però comencem pel març, i el motiu també ens arriba de l'antiguitat, que considerava que l'any començava el mes de març. D'aquí que encara conservem els mots de setembre, setè mes, octubre, vuitè mes, novembre, novè mes, i desembre, desè mes, els que ara són els mesos 9, 10, 11 i 12.
Això ho hem canviat.
Això ho van canviar en temps de Juli César,
En temps de Juli César,
clar, ja Juli César va establir el mes de juli... Bueno, en temps, no, va ser ell, però...
I per què no hem canviat les paraules amb tant de temps
Doncs mira, perquè en el fons arrosseguem tot un substrat cultural de tot nivell que ens arriba del llatí, que ens arriba de l'antiguitat i del que no hem de renunciar. Ja saps que jo sóc un ferm defensor de l'antiguitat i, per tant, doncs, no són coses passades, empolsegades i que hem d'oblidar, sinó al contrari, ens ajuden molt a entendre el món en què vivim.
Però és molt interessant a vegades fer-nos la pregunta de per què les coses es diuen com es diuen, per què estan situades on estan situades, per què la percepció que en tenim és que el desembre és el darrer mes de l'any, quan potser no era exactament aquest.
Correcte.
I en canvi el gener és el primer, no? O els dies de la setmana, que hi ha altres cultures que comencen en diumenge.
Això mateix.
I el cap de setmana és, efectivament, la part de dalt, el cap. No?
Clar, nosaltres diem el cap de setmana, però els castellans diuen el fin de setmana.
Sí, sí,
vull dir
exacte.
Bé, en qualsevol cas, sí, hi ha moltes consideracions etimològiques que ja afecten pròximament a la primavera. Però també, evidentment, tenim la vessant mitològica. Veus, això és una cosa perfecta. La sonata per violí i piano número 5, Primavera, de Beethoven.
M'hagués agradat que li haguessis dit a Beethoven que era perfecta i a veure què t'hagués dit.
M'hagués engegat. No, primer no m'hagués sentit, pobre.
No, és veritat. Això.
I després
doncs
m'hagués engegat.
Per escrit.
Perquè tots sabem que Beethoven podia ser un creador genial, però com a persona, diguem-ne, que no era massa empàtic.
Però més enllà d'això em referia que la percepció que tenen la gent externa a una obra i els que l'han creada...
Clar.
És, segurament és abismal. Ningú referiria probablement a la seva pròpia obra com a perfecta. No per falsa modèstia.
No, perquè realment ho creuen.
Perquè hi veus forats per tot arreu.
Aquí han passat diversos... Mira, la setmana passada vam parlar de Franz Kafka, que va ordenar al seu editor que destruís totes les obres que tenia. I, sortosament, l'editor no li va fer cas. Vam parlar del Castell. I en Beethoven també passa d'aquestes coses, que les seves correccions, les seves adaptacions, les seves sinfonies, per exemple, estan carregades de correccions i de modificacions i de millores amb els anys posteriors.
Aquesta mena de tortura permanent per haver tingut un antecessor que creus que és millor que tu i sempre hi haurà un posterior a tu,
sí,
que pensarà que tu eres millor que... No? Vull dir que aquesta absurditat de la cursa humana...
Això és el que passa amb les obres artístiques.
Sí.
Bé, tema mitològic. A mi ja saps que són les explicacions que més m'agraden. Perquè, en el fons, quan parlem de la primavera, ui, sí, l'equinoxi, la distància de la Terra amb el sol, el llum... I no, tot això està molt bé, però és un rotllo. ¿Vale? O sigui, aquí l'interessant és la mitologia. Per què? O sigui, com els antics van explicar que venia la primavera? Retrocedim uns quants milions d'anys i, en el cas de la primavera, trobarem una filla de Zeus i Demeter que es deia Persèfone, que era una jove donzella guapíssima que va robar el cor a Hades, que és el déu dels inferns.
Mal fet.
Fins al punt que la va sacrestar per portar-se-la a l'inframont i convertir-la en la seva esposa. Indignada per aquest segrest, Demeter, és a dir, la mare, deessa de l'agricultura, va prohibir que les plantes creixessin i aviat el món va ser un lloc desert i erm. I finalment es va arribar a un acord. Persèfone estaria uns mesos a l'inframont, amb el seu marit, en què les flors llavors es marcirien i tot semblaria mort, i uns quants mesos més, aquells que anomenem primavera, en què tornaríem als seus pares. Que és maco, això, no?
Està bé. Està ben resolt.
Està ben resolt.
No, però és poèticament interessant.
Clar, és molt interessant.
A veure, perquè creix i es mor. Per què creix i es mor? Perquè en algun moment, inventar-se una deïtat i dir que apareix i desapareix.
Però està molt bé, això, home.
Està molt bé.
Hem de pensar que en el món antic tot tenia una cosmogonia. És a dir, tot estava, diguem-ne, tot tenia un sentit, diguem-ne, total. En el sentit final de tot, un any era la metàfora de la vida d'una persona. Quan es diu la primavera d'una persona, ens estem referint, evidentment, a la seva infància i seva joventut. Quan parlem de l'estiu, doncs la plenitud. Quan parlem de la tardor, la maduresa, i a l'hivern, la senectut. Clar, aquests anys, evidentment, s'han desplaçat molt. Mm. Els últims anys, quan parlem de la maduresa, fa 3 segles, la maduresa era als 30 anys.
I tant.
I ara la maduresa és als 70 o 80, sí, i a l'hivern sí. Gairebé serà el centenari. Vull dir que l'esperança de vida s'ha allargat moltíssim, sortosament, i per tant podem gaudir molt de la vida, no? Bé, i a tot això doncs tenim molts altres elements, els que tenen a veure, evidentment, amb l'art.
Home, és molt prolífic com a estació.
Clar, home.
Segurament a l'hora de crear art, no?
Això mateix. Aquí estem escoltant el quartet per corda Kegel 387 de Mozart, això, peça introductòria musical. La primera ha estat, tal com deies, forn inesgotable d'artistes de totes les èpoques, però si n'hi ha algun que ens ve al cap segurament és un que vam parlar fa unes quantes setmanes, que és Sandro Botticelli. D'ell en vam parlar quan vam mencionar el naixement de Venus. Mm-hmm. Però que és aquella, tal cosa, aquell quadre que vam parlar de Gaudí, Uffizi.
Molt gran, a més, en Basí.
Molt
no?
gran,
En què la deessa... És deessa o...?
Deessa, sí, deessa, sí, deessa.
Venus arriba a la platja
que
transportada...
Que neix perquè el seu pare li van dir.
Te'n
recordes,
Sí, li tallen les parts.
Correcte,
i a partir
les parts.
A partir d'aquí, què passava? Que el
doncs
moviment...
naixia de l'escuma del mar naixia Venus.
Clar, perquè devien caure un parell de d'aixòs amb molta
intensitat. El tsunami que creia, no?
Tota l'aigua aixeca una mena d'escumera, i d'aquella escuma
naixia
Venus. Sí.
Vale. Doncs tenim un altre quadre, que és La primavera, pintada als vols de l'any 1482 i que també està a la Galeria degli Uffizi de Florència. Els estudiosos, de fet, no s'acaben de posar d'acord del que realment vol dir aquest quadre de La primavera. En ell s'hi representen diverses figures. Hi ha Mercuri, que és el déu, el missatger dels déus,
sí.
Hi ha les Tres Gràcies, hi ha Venus, hi ha Cupido, hi ha Flora, hi ha Zèfir, el déu dels vents, tot amb un jardí ideal i mitològic.
Les Tres Gràcies, que per cert, fan replantejar sempre, i està bé que ens ho facin,
els cànons
de bellesa, no? Perquè en l'actualitat aquestes Tres Gràcies serien considerades pràcticament obeses.
Bé, no, tu deus referir a les Gràcies de Rubens.
Ah, doncs sí.
Que és una recreació del mateix episodi bíblic o del mateix episodi mitològic, però clar, amb 100 anys de diferència. Les Tres Gràcies de Botticelli són molt estilitzades, són renaixentistes, gairebé gòtiques. És a dir, són més l'ideari de l'Audrey Hepburn, mentre que les de Rubens són l'ideari de les majorates dels anys 50, per entendre'ns. Vale? I encara en pintura un altre quadre, que és d'un artista que malauradament només se'l coneix per les seves obres, diguem-ne, com molt curioses, que és en Giuseppe Archimboldo, que va ser un pintor italià del segle XVI, conegut per pintar alegories en forma de cara amb objectes propis del títol del quadre. Què vull dir amb això? El quadre que anomenem Primavera és una jove vista de perfil amb llavis que són pètals, un coll de vestit fet amb margarides, un vestit que són herbes i arbustos i un cabell amb flors de tota mena. És a dir, d'alguna manera o altra, pintava quadres amb els objectes que representaven, diguem-ne, l'estació que volia representar. De fet, els quadres d'Archimboldo són super reconeixibles, vull dir que ningú té cap mena de dubte quan diu, mira, això és un Archimboldo.
Però, evidentment, la pintura, aquesta que ens feia referència, és només una de les arts, una de les disciplines que enfoquen la Primavera.
I n'hi ha moltes més. Hem saltat com 100 anys cap endavant, si fins ara ens ha acompanyat Mendelssohn, Mozart, Beethoven. Ara estem escoltant Les veus de primavera de Johann Strauss, estem parlant de la segona meitat del segle XIX, i si en pintura tenim dues obres ben destacades, en escultura tenim una altra de les extraordinàries composicions d'August Rodin. De Rodin hem estat parlant també en alguna altra ocasió. Vam parlar de la P de Petons quan vam parlar de la seva obra El Bes, que és una jove parella d'amants, nusos que es besen, i també vam parlar-ne a l'Ei d'Infern, fent referència al Pensador, que és aquella famosa
magna,
escultura,
no?
D'aquell home nu, sembla reflexionar amb la mà situada sota la barbeta. Bé, doncs, l'obra que volem parlar avui és L'Eterna Primavera, que representa també una parella de joves amants despullats que impacta per la seva bellesa, però sobretot per la seva sensualitat. És a dir, no m'estranya que quan Rodin presentava les seves obres, estem parlant de finals del segle XIX, principis del segle XX, escandalitzaven molt.
Ah, sí?
Perquè el plantejament, diguem-ne, d'aquest nu, diguem-ne, vell, amb B alta, en el fons no deixa de ser, diguem-ne, un escàndol en el seu moment, no? De fet, vam veure ja com el Petó va ser censurat en diverses ocasions, no?
És cert.
I aquesta, doncs, és igual. Aquesta obra de L'Eterna Primavera són dos joves que havien de formar part d'un conjunt escultòric que portava per nom La Porta a l'Infern, del que també em va parlar en el seu moment, però que com que no lligava massa, doncs això de La Porta a l'Infern de...
Per què?
Home, perquè representa que La Porta a l'Infern és allò d'aquella inscripció de Dante Alighieri que vam parlar en el seu moment, no? Lasciate ogni speranza voi che entrate, és a dir, abandoneu tota esperança aquells que entreu, eh? Llavors, clar, que La Porta a l'Infern surtin aquests dos joves amants petonejant-se, no acaba de lligar la cosa,
eh? Però ja saps que els joves amants petonejant-se...
Van a l'infern de cop.
Això d'entrada, i després que sempre em pots trobar en qualsevol lloc, en qualsevol racó i davant de qualsevol
això
porta...
Això també, i de manera impúdica, a més, eh?
Vull dir que... De qualsevol porta, t'anava a dir, fins i tot qualsevol portal pots trobar una...
Això mateix.
Una escena similar, sobretot ara a la primavera.
Estan a la primavera, vull dir, que carai, tu, escolta, estimeu-vos, tu. Bé, doncs, estic molt vital avui, eh?
Sí, sí, ho estic veient.
Noi, és que no sé. Doncs clar, no acaba de lligar massa, això.
Això ho trobarem al Berlec i davant d'un portal.
Bé, hem vist escultura, hem vist escultura i ara música. Clar, hem vist Beethoven, Mendelssohn, Mozart, Strauss. Evidentment, hem de parlar de l'obra més coneguda que fa referència a la primavera.
Home!
Clar, si no surt aquesta obra, què?
Això hem d'explicar de cara als oients habituals de la ràdio que hi ha una qüestió, hi ha un dubte que genera qualsevol persona que es dedica al món de la ràdio, com qualsevol altre mitjà de comunicació, que és si fer servir els clixés quan has d'enfocar determinades qüestions, no? I, per tant, jo us convido, els oients que ens esteu escoltant ara, que quan algú... A veure si pareu l'orella quan algú enfoca algun tema primaveral i posa una mica de Vivaldi... Està entrant en aquesta zona perillosa.
Sí.
En aquesta zona en què, si hi hagués un llibre d'estil general del món de la ràdio, s'hauria de prohibir.
Correcte.
Si estàs parlant de primavera, no pots posar-hi. No,
sí, sí. Això és com quan parles de paleontologia, posa la banda sonora de Parque Juràssico.
Ah,
vale?
Això mateix.
Sí o no?
O sí, per exemple, jo he sentit en diverses ocasions, quan es parla d'economia o de negocis i diners, posar money, money, money.
Per exemple.
O en qüestions d'astronautes, Fly Me to the Moon. Que és,
doncs mira, resumeixes perfectament, però clar, l'havien de posar, evidentment,
sí,
perquè
home, si no
tindríem també tuits i correus...
Has tingut la decència de...
De no posar-lo primer.
Ah, això mateix.
Vale. Molt bé, això d'aquí és. És un senyor que es deia Antonio Vivaldi, també conegut com Il Prete Rosso.
Il Prete
Rosso vol dir... Sí, el capellà roig.
Ah.
No roig perquè tingués idees liberals, que les tenia, el concepte d'esquerres dretes al segle XVIII no era massa d'allòs, sinó perquè era pell roig.
Ah,
i també era capellà pell roig.
I allà, llavors cridava molt l'atenció ser pell roig.
Clar, evidentment.
Aquesta proximitat.
I d'aquí aquesta proximitat. Però és curiós que aquest senyor té 770 obres, entre els quals hi ha 400 concerts i 46 òperes, i només el recordem per aquest primer moviment de la... del concert de la primavera.
I tu ho estàs fomentant, d'altra banda.
I jo ho estic fomentant, les coses com siguin. Bé, les quatre estacions, recordem-ho, és un grup de quatre concerts per viu i orquestra, cadascun d'ells i dedicat a una estació. Van ser publicats l'any 1725, amb altres 8 concerts i amb el genèric títol de Il Cimento, de l'Harmonia e de l'Invenzione.
Que aquí em fa plantejar de diverses coses. Jo, a vegades, he pensat que hi ha determinada gent que quan crea no sé si cançons o música, etcètera, sí, o fins i tot d'altres obres d'art, que tenen un títol tan evident, si no estan pensant ja precisament en la posteritat.
Jo diria que no, vols dir?
Saps que si, jo ho sé, ara si li dediquessis un quadre molt famós a l'aigua,
sí,
tothom quan parlés d'aigua faria referència a aquell
això
quadre.
Això és especular molt, Xavi?
Home, perdona, jo he sentit gent dedicar-li cançons, no sé, posi per cas a la ràdio i pensar...
Ah, amb l'esperança secreta!
Home! Que si ho dediques a la ràdio, sonarà per la ràdio.
Això és tenir l'ego molt gran, eh? Bé, en qualsevol cas, dèiem això...
Segur que no és el cas de Vivaldi.
No, home, jo diria que Vivaldi, ja et dic, amb aquestes 770 obres, no crec que sigui el cas. Bé, el més rellevant de l'obra és que és un dels precedents més clars del que amb els anys seria conegut com la música programàtica. Què vol dir això? Que la música intenta descriure un estat d'ànim o una situació. En aquest cas, acompanya uns poemes, diuen que escrits per el propi Vivaldi, sobre vocacions d'allò que entenem per les estacions. En el cas de la primavera, els ocells, les flors, els boscos, el despertar tota la vida. Què vol dir això? Doncs és una mica com lo de les bandes sonores, no? És a dir, quan escoltem una banda sonora sense les murs, sense la imatge que l'acompanya, la banda sonora acompanya, diguem-ne, emocionalment allò que estàs veient, no? Si hi ha un element, diguem-ne, de nit, de misteri, doncs utilitzaràs un tipus de música que sigui misteriosa. Doncs Vivaldi, d'en certa manera, també s'avança amb això, amb el que es diu la música programàtica, que és això. És descriure ambients, diguem-ne, primaverals, en aquest cas. És a dir, per tant, doncs, l'esclat de les flors. I tot seguit, si et sembla, un tas de poesia. Te la proposo per això, escoltar-la sencera. Jo no sóc massa amant de les poesies, però jo em sembla que en aquesta ocasió sí val la pena. No tant per la poesia, sinó per qui l'interpreta.
Rima 53. Gustavo Adolfo Bécquer. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Y otra vez, con el hada a sus cristales, jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestros nombres, esas no volverán. Volverán las tapias, madreselvas, de tu jardín las tapias a escalar. Y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar. Tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará, pero mudo y absorto y de rodillas como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido, desengáñate, así no te querrán.
Què et sembla, Xavi?
Quina barbaritat.
És algo sensacional, eh?
Sí.
És que no és tan important la poesia, és a dir, el contingut, com es recita, eh? Aquells autors que reciten les seves pròpies obres, a vegades ho passes malament, perquè l'obra pot estar molt bé, però el recitador pot ser nefast.
M'estic d'acord, en algunes ocasions que ho hem vist en directe fa patir, però és que en el cas del Pepe Mediavilla...
Clar, a més el vas tenir aquí com il·lustre convidat l'any passat, al Via Lliure,
just,
no?
A més, però amb aquell punt agradolç, no?
Sí,
perquè just s'acabava de retirar,
tenia
records un pèl amargs sobre el final de la seva feina a la professió...
Sí.
Amb un personatge que hauria de, des del meu punt de vista, hauria de rebre tots els honors del món de les arts.
Els que estem a fora ho valorem molt. Més segurament que els que estan dintre de la professió.
Sí.
Bé, evidentment, no falta dir-ho. Aquest és la Rima 53, Gustavo Adolfo Bécquer, poeta i narrador sevillà, un dels exponents més notables del romanticisme espanyol, amb una obra que inclou les seves famoses Rimes i Leyendes, i aquesta rima que fa referència doncs, al retorn de les oranetes a la primavera barrejat amb el sentiment amorós del propi autor.
Que tinc tenia el dubte, mentre ho estava escoltant, de si... Bé, aquest el Volveran les oscures golondrines.
Sí.
Segur que molta gent gairebé l'estava recitant tant, perquè, entre altres coses,
clar,
era molt escolar,
sí,
aquesta, eh?
Sí.
Que no sé si te la van fer prendre, tu.
No, a mi no.
No, a mi tampoc,
no,
eh?
No.
Però...
Som d'una altra generació,
va
ja.
Va fer el pirata que llaman...
Sí?
Saps què em vull dir?
Sí, i tant, i tant.
Bé.
Bé, i acabem amb una mica de cine, què et sembla?
I
pensaves
tant
que no sortiria, eh?
Sempre al final.
Doncs apa, tres pel·lícules que tracten la primavera, però d'una manera metafòrica.
Això que estem sentint, però,
aquest és un fragment d'una pel·lícula coreana, estrenada l'any 2003 i dirigida per en Kim Ki-duk, que va portar per nom Primavera, Verano, Otoño, Invierno i Primavera, i que explicava el cicle vital de dos monjos en un monestir aïllat de la civilització a través del cicle de les estacions de l'any. Era un film molt contemplatiu, poquíssimes paraules, d'aquells que per agafar-s'ho amb molta calma, que va guanyar, això sí, molts premis, entre ells el Premi del Públic del Festival de Sant Sebastià.
Vols dir que incluïen allò que alguna vegada he sentit parlar al món del cinema? Pillow shots. Pillow shots són els... els planos de coixí, que és de,
correcte,
de que em posin un coixí aquí,
sí,
que em relaxo amb
algun badall inclòs, també,
fins i tot pot caure algun badall.
Jo admeto la meva incapacitat per entendre, o sigui, per entrar al tot amb el cinema oriental.
Oi que no?
Ho he intentat, Ho he intentat, creieu-me que ho he intentat, Però no, i l'altre dia vaig repassar Ran, d'en Kurosawa, i un dia que va costar de passar aquesta pel·lícula.
A mi Kim Ki-duk sí que m'agrada. El que passa és que...
aquesta m'agrada. No m'ha desagradat,
He de reconèixer que això a vegades és difícil de... Ostres, és que el llenguatge és diferent.
Sí,
igual
és que és això.
Que tu
és
parles
això.
Un idioma diferent que un coreà
evidentment,
o un xinès.
Evidentment,
ells veuen el món diferent davant d'una càmera i davant d'un muntatge. És així. I el llenguatge és diferent. Per tant, l'hem de decodificar d'alguna manera.
Això mateix, d'aquí que el cinema de Bollywood, en el fons, hagi fracassat. Perquè com a punt exòtic, puntualment, sí que crida l'atenció, però el llenguatge que s'utilitza és molt diferent respecte al que estem acostumats aquí.
I després ja no és només qüestió de llenguatge purament, sinó depòsit cultural. Tu pots entendre-ho més, això que dèiem, no? una forma de decodificar el missatge és tenir uns referents culturals. Si tu no entens per què fan aquell gest o fan aquella referència o aquella música que significa, com has d'entendre el contingut ferm de la pel·lícula? No?
I el cinema oriental està carregat d'elements que es dedueixen i que has de tenir aquesta base, aquest pòsit. No?
Bé, en tot cas, no ets un extraordinari fan d'aquesta pel·lícula.
No, diguem-ne que no està entre les meves pel·lícules preferides. Va, una altra pel·lícula. Una mica més enrere en el temps.
Estoy cansándome, te portas como una vieja loca.
¡Paolo!
Y te diré más, ya no podrás renunciar a tu bonita primavera romana.
Pero...
No eres la primera mujer que busca el amor cuando ya es demasiado tarde para ella.
No me hables así.
Y te aseguro que no lograrás escapar de un abismo en el que es muy fácil hundirse, pero del que difícilmente se consigue salir.
¿Estarás satisfecho del papel que te toca representar en esta horrible comedia?
Quizá mi papel sea menos despreciable que el tuyo a pesar de tus aires de gran dama. Roma es una ciudad muy antigua. Tiene 3.000 años. ¿Cuántos tienes tú? ¿50?
Aquí tenim les veus de Rogelio Hernández, doblant a Warren Beatty, i a Elsa Fàbregas, doblant a Vivian Leigh, a La primavera romana de la senyora Stone, basat en una novel·la d'en Tennessee Williams, portada al cinema l'any 61 per en José Quintero, i que explica la història d'una actriu madura que resteix a admetre el pas del temps i que té una aventura amb un jove gigolo italià d'en Warren Beatty, que tenia 24 anyets.
24 anys en aquesta època.
Sí, i la Vivian Leigh, per cert, no ens hem oblidat de la Vivian Leigh, que està, com sempre, extraordinari, que aquí segurament va fer la seva última gran pel·lícula.
Interessant aquest canvi de to, una cosa que es reflexiona sobre la primavera en una persona que en realitat està a la seva tardor més aviat.
Correcte,
o tirar una miqueta més endavant.
Molt bé. I l'última de totes, l'última primavera.
Perdóneme, no he podido evitar emocionarme ante esa maravillosa manera de tocar. ¿Era usted?
Ninguna de las dos.
¿No crees que ha sido muy grosera?
Creo que no.
Pero en tiempo de guerra.
¿Quién es?
Un extranjero.
Hay ciertas cosas.
Tu comportamiento es extraño.
Fui yo quien le vio primero.
No sea ridícula.
Que jamás deben confiarse.
No me gusta esa mujer, me asusta. Parece la bruja de un cuento de hadas.
Andrea! Aquí tenim el tràiler d'una pel·lícula que és petiteta, però que a mi em va encantar en el seu moment, que és La última primavera. Que era una pel·lícula dirigida l'any 2003 amb la Maggie Smith i la Judi Dench, dues de les grans dames de l'escena anglesa, amigues a la vida real, amigues íntimes a la vida real, i que era la història de dues germanes també ja grans que es trobaven a un jove violinista a la platja que aparentment té amnèsia, el cuidaven i hi havia com una mena de sentiments contraposats, no? una certa sensació de un cert sentiment maternal, però també d'una certa correspondència amorosa, no? D'aquí el títol de La última primavera, no? Era una pel·lícula molt notable, amb una banda sonora esplèndida. I una altra de les pel·lícules que parla, doncs, això, de la primavera des del punt de vista no físic, sinó metafòric.
Quan em deies que faríem un viatge una mica per la muntanya, saps què em pensava?
Què pensaves?
Que acabaríem pujant la muntanya com els de Sonrises i Làgrimes.
Home, Xavi.
Cantant Edelweiss.
Jo faig cara.
Amunt i avall.
Faig cara jo de pujar a muntanyes rotllo Edelweiss i...
De no, no sé. Que, per cert, és una pel·lícula que... Què?
Està molt bé, eh?
Sí.
Sí. El que passa que tenim la crosta al prejudici.
Té molt
sí,
detractor.
Quan imaginem Sonrises i Làgrimes, sí, imaginem la Julie Andrews amb les faldilletes allà a la plaça. Sí o no? Però sí, quan hi entres, s'ha de reconèixer que és una pel·lícula que està molt bé. Què carai? Està molt bé.
No sé si el Blai comparteix opinió.
A veure, sí,
però ja
el
sabem.
Que passa que ja està...
Els crítics tenen el seu... les fílies i les fòbies, també.
Els crítics, i el Blai és una excepció, són tots uns amargats.
D'acord, doncs amb això tancarem La dolça primavera. Vaja, el Berlegui, que ja el veieu.
Estic molt primaveral, Xavi.
Com un Edelweiss, tot i que
he
diu...
He estat a punt de venir amb una camisa hawaiana, però això...
Entens? O no, l'hauries demanat prestada.
Faig cara de tenir camises hawaianes,
no,
ja, Xavi.
No, però mai se sap. Vull dir, Magnum va marcar la trajectòria i no. Mai se sap on pots acabar. Bé, Orlegui, com sempre, benvingut a la primavera també en el teu cas.
Moltes gràcies, Xavi.
La setmana que ve, en principi, entrarem a dins del vessant.
Va bé, molt bé, sí. No hi ha cap problema.
No ens quedarem
fora.
Gràcies, Orlegui.
Gràcies a tu, com sempre. Adéu-siau.